Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, parlem-ne. Molt bona tarda, benvinguts a la sintonia de la Cala RTV i benvinguts al Parlem-ne, el programa polític per on al llarg de tota la temporada passen els representants dels partits polítics amb representació a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i alhora donem la possibilitat a tots els grups polítics de dir la seva respecte als temes de política municipal, de gestió municipal més interessants. Avui és el torn del grup municipal de Convergència i Unió, és el darrer torn de la temporada i el que tancarà un cicle pendents de l'últim programa Tertúlia, amb la participació de tots els grups. I avui hi són amb nosaltres els regidors d'aquesta formació política, Eva de l'Amo i Rubén Lallana. Benvinguts al programa, regidors.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Anem a començar a desfilar tota una sèrie de temes que tenim aquí apuntats de rabiosa actualitat, però sí que voldríem fer-ho possiblement pel que ha acaparat més protagonisme en les darreres setmanes, que és tot el que ha comportat el poder finalment pagar els proveïdors fins a 31 de desembre de 2011, factures pendents per valor de 10.300.000 euros, que s'ha hagut de fer tot un pla, s'ha hagut d'enviar al govern, el govern li ha hagut de donar el vistiplau, i finalment, gràcies a tot aquest pla, els proveïdors podran cobrar. No, sense estalviar-nos la polèmica, si volen ho deixem per al tram final del tema este, que és que des de l'oposició s'ha parlat de mala gestió de l'equip de govern per arribar a aquesta situació i a deure aquests 10.300.000 euros.
Bé. Després parlarem d'aquest comentari últim, i és una part de l'oposició, no tota, una part de l'oposició. Bé, lo decret Rajoy, el govern Rajoy aprova un decret on diu que els ajuntaments fessin públic el deute 31 de desembre. Val? Per què? Doncs perquè ha buscat una manera de finançar un crèdit, este crèdit per pagar el deute als proveïdors, perquè és veritat que els proveïdors no tenen la culpa i no poden mantindre IRPFs i IVs derivats de les activitats que han fet fa molts mesos, no? I per això s'han destruït molts llocs de treball també. Per tant, jo crec que és una bona notícia. No és del meu govern, però ho veig un pleno encert. Altra cosa és el tipus d'interès que han pactat Banc Central Europeu i Estat i bancs catalans i espanyols, i és un altre tema, però la idea m'ha semblat totalment correcta. Al final és o això o res, ve a dir, si no t'aculls en este pla per poder pagar els teus proveïdors, l'Estat el que farà del deute que tens és restar-te cada mes una part. Per tant, això te crearà una situació d'impagament de nòmines i de proveïdors novament. Per tant, s'havia de fer sí o sí. A molts municipis els hi han tombat, perquè el pla d'ajust per tornar estos diners, interessos i amortitzacions d'este crèdit, no era viable. Ni tenien recursos, ni demostraven com podien tindre'ls al llarg d'una sèrie d'anys, que és el que et demana el pla, no? Que és la previsió que nosaltres sí que hem fet i que s'hem aprovat. Sí que és cert i amb això ja ho vam comunicar a la població a través d'un tríptic, crec que molt ben explicat. Sí que és cert que a 31 de desembre es devien 10.300.000 euros, igual que també és cert que estaven pendent d'ingressos reconeguts, per molt que digui l'oposició, una part de l'oposició que no, de 11 milions, crec que 800.000 euros, 500 o 800.000 euros. Per tant, se deu menys del que s'ha d'ingressar, però evident s'ha de pagar. I tots els ingressos, no, desgraciadament, no vindran de cop. Explicació i resposta a la mala gestió de l'oposició. Bueno, aquí entraríem ja en el que jo denomino la cultura del no, no? sobretot els grups d'esquerres municipals, doncs ja fa ja uns anys, doncs, que tot ve llop, tot és dolent, tot és mala gestió, tot és fosc i d'aquí no en sortim, no? Es barregen conceptes. Jo a vegades inclús he arribat a dubtar, crec que no, perquè fa molts anys que tots són regidors i sé que tenen clars els conceptes econòmics de la gestió municipal, però he sentit a plens barrejar d'endeutament en romanent de tresoreria i barrejar el que es deu a un banc amb el que es deu als proveïdors i, bueno, i un any devem 9 i l'altre 25 i l'altre torna a 13 i l'altre 18 i al final, bueno, al final el que és important és que hi ha una sèrie de tràmits administratius, hi ha una jurisprudència que et diu com s'ha de fer tot i aquí ningú pot canviar la seva el seu interès polític. És a dir, hi ha els tancaments dels anys, els ajuntaments, els exercicis se tanquen, s'explica com se tanquen, com estan, en un informe d'intervenció, que hi ha una interventora per això habilitada en aquest ajuntament, que és una tècnica per ser molt bona, i al final això s'envia a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat, que és un organisme autònom i seriós, que al final t'ho aprova o no t'ho aprova, i que si alguna irregularitat t'ho diu, i per tant aquí, si tots volen començar a dir números, doncs bueno, el Barça no deu 400 milions, jo dic que en deu 850. Al final això és en contradiccions i intenta desgastar per un tema o per l'altre. El que sí que dic, i també és oficial, és que dels 10.300.000 euros, el 85% d'aquests diners, o el 80-85%, és en inversió, en infraestructura, en obra pública, en serveis, en definitiva. No és en despesa corrent, per tant, no és el mateix una cosa que una altra. I també és important saber que, doncs, l'Ajuntament està a l'espera, és a dir, l'Ajuntament ha gastat però perquè hi havia uns ingressos pendents. El que passa que sí que és veritat que la situació econòmica és la que és i molts proveïdors o inclús la mateixa Generalitat que mos deu diners, doncs de moment no ha pogut fer front a aquests pagaments, igual que nosaltres, perquè no teníem aquests diners, no han pogut fer front als altres proveïdors. Això és un cercle viciós i passen a les cases, a les famílies, a les empreses. Val? L'important és que es faci una gestió acurada, jo crec que s'ha fet, responsable, jo crec que s'ha fet. I al final se demostra en quan han presentat este pla de viabilitat a l'Estat i l'està molt aprovat i a molts municipis no els hi ha aprovat. Per tant, la meva resposta és aquesta.
En tot cas, un dels arguments de l'oposició és que, a més d'aquests 10.300.000 euros, es deu un crèdit que d'aquí a 4 dies hi haurà unes obligacions generades per la posada en marxa de la residència per a la gent gran.
Que suposen que no es ficarà en marxa, suposen
que també es deuen diners de la construcció de la piscina, de l'aparcament, i que tot això són a part deutes a més dels que comporten estos 10.300.000 euros. Amb lo revé, que també hi ha,
sí,
una sèrie de diners.
Tots aquests temes que comenten, que sí, al final hi ha un número que és un ràtio d'endeutament, que és un percentatge, és un numeret, que et diu com estàs de salut. Val? Quan supera el 100% és que estàs malament i tens menys ingressos molts menys ingressos que despeses. Nosaltres, ara no faig del número, però no sé si estem al 57 o al 60 i pico per cent d'endeutament. Val? Quan municipis del costat com Tortosa o Deltebre estan al 125 o al 130. Per tant, no cal entrar si la piscina o si això o si allò. Al final hi ha unes dades oficials i és que l'Ajuntament de la Milla de Mar no està més endeutat del que hauria d'estar. El que sí que és cert que ara tot ha canviat. Sí que és cert que ara no hi ha convenis urbanístics. Sí que és cert que ara no hi ha ben poques llicències d'obres perquè no es construeixen ni pisos ni xalets. El sí que és cert és que impostos d'activitats econòmiques i AE, pues, empreses noves se'n generen ben poques. Tot el contrari, al nostre país estan destruint cada dia empreses i autònoms. El que sí que és cert és que potser sí que no podrem ser el mateix que hem sigut fins ara i no es podran mantindre una sèrie de serveis i infraestructures que havíem ficat en oferta al servei del ciutadà perquè tot ha canviat, però ens està passant a les cases, ens està passant a les empreses. Val? Jo potser ara no podré anar cada setmana a la pizzeria, aniré una vegada al mes o potser no hi puc anar, i l'altre de l'empresa pues, haurà despedit dos treballadors i això és el que està passant. Això no es pot barrejar, la conjuntura econòmica actual no es pot barrejar amb que amb els 8 anys s'ha fet una mala gestió i s'ha despilfarrat. I curiosament això ho diuen els dos grups d'esquerres que fa dos dies o ara inclús avalen la gestió del tripartit, la gestió del tripartit que ahir Josep Rull comentava que ha generat durant els anys de gestió uns interessos de crèdits de 6 milions d'euros al dia a la Generalitat, i és el que està ofegant el país. Vull dir, la mala gestió del tripartit, i aquí resulta que aquí sí, allí no. No, siguem seriosos, seríem curosos, hi ha unes dades oficials, hi ha uns informes que ens agraden o no, però són els que són, i una cosa no treu l'altra. Evidentment, fa uns anys estàvem molt bé i ara no estem tan bé perquè els ingressos han caigut. La Generalitat mateixa ha reduït subvencions a escoles de música, llars d'infants, i l'Estat, pues, tres quartos del mateix. Per tant, tot ha canviat. Però això res té a veure amb l'endeutament de l'Ajuntament.
Clar, tot aquest tema comporta que vostè dies que els temps ja no són els d'abans, venen temps d'austeritat, tot ha canviat. Clar, això comporta que l'Ajuntament hagi d'aplicar un pla d'ajust, i dins d'aquest pla d'ajust, pues, hem d'assistir a increments importants de l'IBI del 50%, hem d'assistir a que novament, després de 9 anys, els pares hauran d'assumir la despesa que correspon al pagament dels llibres de text dels escolars. Hem d'assumir tota una sèrie de mesures. L'oposició no para de dir que s'incrementaran tots els preus públics i les taxes de totes les activitats, que als ciutadans ens tocarà rascar la butxaca de manera important més que abans.
Bé, intentaré puntualitzar o fer una sèrie d'afirmacions al respecte sobre aquests temes. És veritat que hi ha temps d'austeritat i que s'han d'aplicar pla d'ajust, no a la cala, a la comarca, a la província, a Catalunya, a l'Estat, inclús te diria que al món, no? Espanya està tècnicament intervinguda, estem sota les directrius del que marca la Merkel, l'Holland i el Banc Central Europeu, el Consell de Ministres cada divendres aplica noves retallades que deia que no aplicaria un divendres passat, damunt de la taula tenim el pacte fiscal perquè Catalunya, sent teòricament rica, no se'n surt, i les retallades van per aquí, per allà i pel costat. Val? Per tant, aplicar a l'Ajuntament, és a dir, a l'Ajuntament ficar-nos una venda als ulls i fer veure que no passa res, seria l'acte d'imprudència més gran que podríem demostrar als regidors que estem ara mateix al govern. Val? I deixant política, vots i temes a parts, han de ser curosos i han de gestionar. Perquè és que, si no, això s'enfonsa, però no això, això i tot i el país, tots en la mesura de les nostres necessitats, hem de aplicar ara una sèrie de retallades, ajustos, digui com vulguis. L'IBI, l'any passat vam decidir que era l'únic ingrés important com a impost que havíem de pujar. Per què? Perquè creiem que era el més social de fer-ho, el més just, perquè és el que només grava les persones que tenen una propietat, no els altres, perquè teníem el tipus de gravamen més baix de les Terres de l'Ebre i part de la província, tot i que ser un municipi de costa, estem al 0,62%, el Perelló mateix, per fer una comparació propera, està al 0,85%, que és el que estem nosaltres ara amb la pujada, i vam pujar el gravamen del 0,62% al 0,85%, el que significa un 37% més per a pagar. Però no hem promogut cap revisió cadastral, que aquí és on estaria el problema. Anem a veure cadascun dels que són propietaris a la cala en quina valoració cadastral tenim dels nostres immobles. Perquè si es promogués una revisió cadastral, otro gallo cantaria, evidentment, se pagaria molt més. Per tant, això no es fa, només se puja el gravamen. Jo crec que era just de fer-ho, estava molt atrasat. Sí que és veritat que potser s'hagués pogut pujar gradualment durant molts anys, però al final pagaríem el mateix i haguéssim pagat més anys el mateix. Per tant, pugem un 37%. L'altre 13% és imposat pel govern Rajoy. I aquí, igual que abans he avalat la decisió del tema del decret Rajoy per a pagar els proveïdors, doncs aquí, doncs, la meva crítica més important, és a dir, per què hem de pujar l'IBI als ajuntaments o no? I aquells que no havien previst pujar res, pugen només un 13. Nosaltres que havíem previst pujar alguna cosa, ens ha de sumar el 13. No era just això. Nosaltres havíem previst una pujada, però per decret llei, Rajoy, el govern del PP, ens obliga a pujar un percentatge més, que és un 13%. Per tant, el 37 i el 13 fan el 50. Però el 13% no és decisió municipal. Llibres de text. Va ser precisament Convergència i Unió l'any 2003 qui va aprovar esta subvenció. Governs anteriors no ho havien previst mai de la vida. Per tant, ara ho critiquem, però quan governaven ells no ho van fer-ho. I es fa, doncs, per una de les raons. No és algo que toqui per llei, per competència municipal, tot i que hi creiem a l'Ajuntament, ho hem demostrat els dos anys, ara mateix és inassumible finançar els llibres de text de la gent, és inassumible, per tant, no hem tingut altre remei que retallar-ho i eliminar-ho. Bus urbanitzacions, per fer un exemple, doncs, era un servei doncs, que estava prestant de fa uns anys, però s'ha avaluat, s'ha vist que quasi era, no s'utilitzava i per tant s'ha explicat als veïns i s'ha eliminat. No podem mantenir un bus que de mitja al dia puja tres persones, menys que en un cotxe. És inassumible i a part és seria un acte de mala gestió.
De mitja per viatge.
De mitja per viatge, evidentment. Per tant, i així podríem anar explicant una sèrie de mesures, no? Doncs, diferents coses que s'han fet en els llums, en l'enlluminat públic, per reduir la factura. Bueno, així podria dir 100 coses, unes més petites i altres més grans, que s'han fet. Moltes són imperceptibles per a la ciutadania perquè són a nivell de gestió interna i altres sí que desgraciadament tindran una influència com l'IBI o el llibre de text, però són coses que s'han de fer per anar corrigint pues, i no arribar a situacions de pobles com Cunit, no? Que si llegim la premsa estan sent intervinguts ara mateix, no?
Per tant, els ciutadans mos hem d'amanir perquè l'1 d'agost mos vindrà.
Bueno, pues l'1 d'agost
mos vindrà una clatellada forta a nivell econòmic i al setembre mos vindrà els que tinguin bueno, fills en edat escolar mos vindrà l'altra.
Franquín, lo fet de pagar algo, pues una clatellada, si ho vols entendre com una clatellada, és una clatellada. Jo el que et dic és que l'IBI, tot i l'increment, no pagaràs més del que s'està pagant actualment altres pobles de la comarca i que no són de costa. Per tant, en el cas de l'IBI, vull dir que abans estàvem molt baixos i ara han pujat, evidentment, el percentatge és significatiu, però si ara el que fem és comparar-ho i a la revista dels quatre cantons la gent no ho pot comparar. Amb altres municipis és que no pagarem més que no ho sé ara, que Deltebre o el Perelló, per dir alguna cosa, proporcionalment. Per tant, com a clatellada no ho vull entendre-ho. Llibres de text, pues bueno, era una cosa que has pogut gaudir. Aquells que heu tingut fills heu pogut gaudir durant uns anys, però ara és inassumible, evidentment. Però és que tota la vida tothom havia pagat els llibres de text.
Anem avançant. Més coses. Hem d'entendre que tot el que fa referència al pla d'ajust no s'ha acabat, és a dir, que això anirà generant situacions i anirà generant decisions. No?
Home, nosaltres hem aprovat un pla d'ajust que el govern de l'Estat ens ha aprovat i per tant entenc que es penses de la que l'Ajuntament no té la poder de decisió de les coses. T'he comentat abans que el Consell de Ministres cada setmana aprova nous retallades. No? Si nosaltres prevem un preu públic, m'invento, és una invenció ara de la llar d'infants, no? Que ho tenim aprovat aquest any, que va haver uns 5 euros de pujada, i ara pues el govern diu, per exemple, que aquest any no donarà un duro, pues potser s'haurà de revisar, no ho sé. Evidentment, nosaltres en la situació actual tenim un pla d'ajust, si hi ha noves retallades d'altres administracions i d'altres llocs, doncs haurem de tornar a reajustar, però la idea seria que no, que abans de l'estiu duguéssim a terme tots aquests canvis i no haguéssim de fer més canvis. Però els municipis estem a expenses del que diguin governs, estats, inclús bancs centrals europeus, desgraciadament.
Anem a canviar de tema i bon, anem a parlar del projecte Zèfir, perquè precisament esta setmana passada teníem informació respecte que des de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya no s'acceptaven, es desestimaven els raonaments de l'Ajuntament contemplats a les al·legacions presentades. És a dir, l'IREC diu, no entenc que s'hagin d'estimar aquests raonaments que feu altres perquè, entre altres coses, doncs això no afecta la pesca, no afecta el turisme, no afecta la fauna i, tal com esgrimia l'Ajuntament, no hi va haver ocultació malintencionada d'informació. Bueno, en tot cas, quins arguments... l'Ajuntament és capaç de mantenir aquests mateixos arguments després de que l'IREC li digui que aquests arguments no estan fundamentats?
Bueno, en principi és coherent que l'IREC mateix desestimi les al·legacions que presentem. Són ells els defensors i els creadors del projecte. Seria incoherent que ells mateixos veguessin que les nostres al·legacions són correctes. Nosaltres estem atenent les mateixes raons per estar en la mateixa posició d'estar en contra dels ventiladors, però hem d'esperar una resposta de la Generalitat en aquest aspecte. El fet de que no hagin estimat les al·legacions presentades per l'Ajuntament no vol dir que ja estigui el tema acabat i que la instal·lació sigui imminent. S'han de portar a terme encara altres actuacions que bueno, s'han d'esperar. Després, una altra qüestió és la situació econòmica que estem vivint tots. No sé, les facilitats que poden tenir les subvencions que estaven gaudint fins ara les energies eòliques i les energies alternatives ara no estan en la mateixa situació. Llavors, clar, tampoc no és, s'ha de tenir tot en compte, no? Llavors, el que està clar és que era evident que les al·legacions per part de l'IREC serien desestimades, però igualment necessitem una resposta en ferm de la Generalitat.
La setmana passada l'alcalde va enviar una carta a Antonio Martínez, director de l'IREC, perquè dins d'aquest escrit hi havia algunes afirmacions amb les que l'alcalde no estava d'acord, entre elles que des de l'Ajuntament ja se sabia amb certa antelació, fins i tot abans de la presentació, per reunions mantingudes amb l'alcalde, que la ubicació d'aquest projecte era l'Ametlla de Mar. Això no estava d'acord. L'alcalde va demanar una rectificació que posteriorment, possiblement no del tot com caldria esperar, però sí que s'havia produït una rectificació, no?
Sí, des de la resposta de les delegacions se deia això, que des de l'Ajuntament sabíem la ubicació exacta. Això evidentment és mentira. Se sabia que anava a la costa que va, me sembla, de l'Hospitalet fins al Delta, però bueno, això era el que s'havia ja presentat al projecte al seu moment a Tortosa. Llavors, clar, a partir d'aquí, si saps que davant de les seues costes pot anar aquest projecte, l'alcalde, pues, evidentment, se vol ficar en contacte a veure què passa, però clar, la ubicació exacta no la vam saber en cap moment, i clar, és per això que l'Andreu ha volgut que el director del projecte se demani disculpes per una cosa que tampoc no és tal com havien concretat les al·legacions, la contestació de les al·legacions.
La contestació de les al·legacions, no? Per tant, és a dir, la posició de l'Ajuntament continua i és la mateixa, més enllà del que hi ha respost l'IREC.
Sí, en principi, si les coses segueixen com fins ara, estem a l'espera de veure què és el que es pot fer, no? O us hem de ficar en contacte amb els membres de la comissió i bueno, a veure què és com han d'anar les coses.
Fins i tot en un moment determinat, entre els arguments de l'Ajuntament, mantenia que a l'escrit s'assumeix que els impulsors del projecte tenien clar aquesta ubicació, tot i que no ho diuen d'inici, no?
Sí, sí, és curiós perquè les al·legacions diu que el Departament d'Economia i Finances, no me'n recordo, que ara ho porta a l'entrària, però en l'època del tripartit era la conselleria del Departament d'Economia i Finances, junt amb l'IREC, diu textualment més o menys doncs que tot i que sempre es parlava d'una ubicació
genèrica
a la costa de Tarragona, se sabia que seria l'Ametlla, doncs, i per tant també se li ha demanat explicacions en això, perquè mai se mos ha dit, inclús gent del tripartit sempre diuen que en aquella època no se sabia, doncs, i ara sembla que sé que se'ls ha escapat en les al·legacions, doncs que sí, ho interpretem així, almenys.
Bueno, dit això, més temes. L'altre dia també coneixíem que, bueno, que l'Ajuntament havia rebut un reconeixement de la Junta de Residus, no? Per, bueno, ser un dels pobles que millor havia fet els deures en quant al reciclatge de residus urbans, no?
Sí, pues, des de l'Agència de Residus hem rebut un reconeixement a l'Ajuntament per haver estat un dels 126 municipis de Catalunya en assolir la taxa la, o la, el punt de 55% de reciclatge. És un nivell molt alt, tenint en compte que nosaltres vam començar a establir el sistema de reciclatge l'any passat. Llavors, clar, ha sigut un augment progressiu i en este tema, no? Hem de tindre una mica de cura perquè, clar, el fet d'arribar en aquests extrems no ens ha de deixar de baixar la guàrdia, no? Hem de ser molt curosos en això perquè pensem que és vital el respecte al medi ambient a part de les despeses econòmiques que se'n desprenen si no reciclem bé. És molt important que la gent se consciencie i no per haver arribat a aquests nivells baixem la guàrdia, no?
Per tant, és a dir, bons resultats, tot i que fa poc temps que portem a terme aquesta recollida selectiva
amb
el sistema aquest de contenidors soterrats, no?
Se va iniciar el juny del 2010, pues farà 2 anys, ara en aquests dies farà 2 anys, i bueno, és una dada molt, molt important i, bueno, i molt, que ens ha agradat molt el rebre aquest reconeixement.
En 2 setmanes hem tingut 2 presentacions oficials de, bueno, 2 temes importants. Des de l'Ajuntament es qualifiquen de 2 passos endavant molt importants. Per una banda, el gas natural i per l'altra la fibra òptica. Per tant, ben aviat als ciutadans de l'Ametlla de Mar, i si li sembla podem anar per parts, podrem gaudir de fibra òptica pràcticament ja i de gas natural pues, a 3-4 mesos aproximadament.
Sí, són les 2 presentacions, doncs, perquè són 2 projectes que han anat derivats de 2 regidories, no? La de comunicacions i la de gestió del territori. A l'última presentació vaig fer una analogia, no? Entre el gas natural i la fibra òptica. Quan, bueno, evidentment poques coses tenen, no, en comú, però vaig buscar una analogia que al final era fer un pas endavant, no? Era el futur. Per què? Doncs perquè la fibra òptica òbviament és el futur en el que és xarxes de comunicació per a transmetre dades d'alta velocitat, i el gas natural actualment, no sé el futur, els temes d'energia són complicats, no? Evidentment són les renovables, l'energia elèctrica a través de renovables, però actualment, doncs, gas natural és una de les fonts d'energia no renovables més econòmiques que hi ha al mercat. Per tant, és ficar, revaloritzar els immobles, no?, amb 2 tecnologies, gas natural i fibra òptica, donar un valor afegit al municipi, donar la capacitat al ciutadà de que decideixi si li interessa o no li interessa una oferta al final, perquè és un preu quilowatt gas natural i un preu mensual per tindre uns serveis que en podem parlar, o ja hem parlat moltes vegades, la fibra òptica, no? Televisió, telefonia i internet. Per tant, important, 2 projectes que han arribat a l'Ajuntament i que s'oferien als ciutadans a cost zero. Tant un com l'altre són empreses privades. Per tant, aquí darrere hi ha molts mesos de treball de l'alcalde i molts regidors i companys per intentar que això al final sigui una realitat. Això no cau per art de màgia. Aquí no es presenta una empresa i diu: què voleu tindre la fibra òptica gratis? No, això no funciona així. I el gas natural tampoc, per tant, no es tira floretes, però sí que és, doncs, la dinàmica en què hem entrat a partir d'ara, no? De tot això de la crisi també s'entrava en coses positives, i és que al final sempre hi ha gent que està disposada a tirar endavant projectes. L'únic que s'ha de saber és com buscar aquesta gent i com tirar endavant i oferir-los una sèrie de contraprestacions també, no? I ficar les coses fàcils a nivells de permisos i a nivell de reunions i tramitacions, perquè al final sempre n'hi ha de gent, no? El cas de Mercadona també és un exemple, no? Sempre n'hi ha de gent que està disposada a invertir. El que s'han de fer gestions, en aquest àmbit quasi totes les ha fet l'alcalde, s'han de fer gestions perquè al final això pugui arribar a bon port.
Per tant, quan diem la fibra, quan parlem de la fibra òptica, bueno, també es va parlar que s'han adaptat serveis personalitzats, preus ajustats, no? Una mica que tot i ser pues bueno, serveis nous, iran de sortida competitius.
És que si avui en dia Això és màrqueting pur i dur. Si treus un nou producte com és la fibra òptica, no? Tot i que tothom la comença a conèixer, i els preus no són competitius, i inicialment hi ha entrebancs per poder donar de d'alta a la fibra, al final la gent no s'hi connecta. No hi haurà permanència, no hi haurà cap contracte de permanència com sí que fan les grans operadores, per tant això és una bona notícia. No ens costarà res la instal·lació interna a la nostra casa, no només la distribució, el cablejat de la fibra pel municipi, sinó dins de casa nostra, la connexió per poder disposar d'aquesta tecnologia no ens costarà res, i disposarem d'una tecnologia que jo sé que ara ho parlo, m'ho pregunto amb molts amics i coneguts, no? Jo sé que això ho parlem, jo ho he provat, l'he provat, i és brutal la velocitat i la capacitat de transmissió de dades que dona i el que es pot arribar a fer és brutal. Jo crec que la gent estarà molt contenta. 20 megas simètrics és actualment una animalada i no es pot ni comparar amb una DSL tradicional de 6 megas no simètrics. Tot el que podrem arribar a veure en els canals de televisió i els preus, quan a la presentació vam repartir un tríptic, suposo que a partir d'ara els comercials d'aquesta empresa aniran casa per casa doncs explicant les ofertes, ja veureu que són preus molt socials, preus molt bons, inclús m'atreviria a dir més ajustats i més barats que els que ofereixen altres operadores per serveis no tan tecnològics, i per tant jo crec que és una gran notícia.
Plaços?
Plaços, doncs mira, ara estan començant a fer tots els treballs dels servidors, de les connexions. Si no estan cablejant avui, començaran demà. Estem en ello. La idea és que en 3-4 mesos pugui estar tot el casc urbà cablejat amb fibra òptica, i cada vegada que passa per un carrer doncs que puguin donar d'alta nous usuaris. Uns seran més aviat i altres seran més tard, però a molt tardar 4 mesos tothom qui vulgui hauria d'estar connectat. Clar, si hi ha molts requeriments i moltes altres a la vegada, doncs l'empresa en 3 dies no podrà donar abast a aquestes sol·licituds, però la idea és que en 3-4 mesos tothom qui vulgui pugui estar connectat a la fibra òptica.
Gas natural, també, pues, plaços, procediments...
Molt similar, salvant la diferència de que farem complir la normativa de l'ordenança, que farem parar les obres del 15 de juny al 15 de setembre per no destorbar l'activitat turística del municipi, que no passarà amb la fibra òptica, perquè aunque els treballs són mínims, no passa res, se pot treballar, no hi ha cap molèstia, no hi ha cap soroll, no hi ha cap incidència en la ciutadania, però també estem dient que durant aquest any els usuaris de gas natural, m'atreviria a dir que si duren 2 mesos en conjunt, acaben el setembre, octubre, novembre connectats. Són dades aproximades, l'empresa mateixa tampoc no ho sap, però per aquí se mouen els tiros.
Els plaços s'estiren una mica més que la fibra òptica, però...
Similars, aniran a la part, sí.
Aniran a la part. Més coses. Millora de platges i accessos. És a dir, és una feina que es fa cada any, sobretot quan arriba en aquesta època, no?
Sí, normalment fins ara se feia per les voltes de Setmana Santa. El que passa és que al fer-ho tan aviat hi havia el perill de que altres temporals pues, tornessin a fer malbé les platges i haver de fer les feines 2 vegades, no? En les despeses que això suposava. Cal dir que les despeses no les té l'Ajuntament, sinó que és l'Estat les que els costes, les que s'ocupa del tema, però bueno, igualment són diners públics i s'han de ser molt curosos, no? Clar, ara, per aquesta raó, encara no s'havien portat a terme la neteja ni els accessos a les platges, i serà durant este mes, ara el juny, començaments de juny, que se faran totes les millores. Val a dir també que l'accés a la platja de Sant Jordi i Calavidre s'ha de fer per l'organització Marina Sant Jordi
per Sant Jordi,
clar, està tot tallat per les obres que s'estan portant a terme al pont d'accés a Sant Jordi, però bueno, a part d'això pues, es va tot també hem de tindre en compte que aquest estiu pel pla d'ajust que estem portant a terme haurem de tenir una mica de paciència pel que fa a la neteja de les platges, que serà, segurament ho veurem, ens veurem una mica afectats, perquè clar, el personal no és el mateix, els plans d'ocupació no tindrem plans d'ocupació disponibles per a aquestes tasques, i bueno, haurem de tenir una mica de paciència al respecte.
Per tant, per una banda, actuacions d'ara, està començant l'estiu a les platges, de millora i neteja.
Sí, adaptable.
I per l'altra, la situació econòmica farà que se'n ressentixi una mica la planificació de la neteja de platges al municipi, no?
Sí, és bàsicament, són raons econòmiques, vull dir...
Sí.
Totes les mesures que s'estan portant a terme, aquesta és una mesura més que ens veiem obligats a adoptar.
Tenim 28 cales, 5 o 6 de les quals tenen 5, no em sembla recordar que tenen bandera blava, per tant que tenen un continu neteja diària i evident el personal ha disminuït i com a tal no podrem segurament dur a terme la mateixa qualitat, tot i que per a nosaltres seria una prioritat la neteja de platges i la brigada estirà volcada a poder fer-ho com cada any, però evidentment no podrem assumir el mateix número de platges, la mateixa qualitat en totes, i això s'haurà d'anar canviant a poc a poc.
Aquesta mateixa setmana s'estan tirant sorra, no?, les platges que havien perdut part d'aquest material pels temporals, no?
Sí, en aquestes mesures que estàvem comentant, una de les mesures és aquesta, és reomplir de sorra, i bueno, ara mateix me sembla que s'estava fent, no sé si avui mateix, la platja de Sant Jordi, i bueno, més que res són les platges de la part de Tres Cales, que són les que més se van veure afectades.
Molt bé, dins de tot el tema que comporta el tema costaner, també hi ha un projecte del qual se n'ha parlat en alguna ocasió, que és un espai litoral de costa que va entre la caleta de Pepo i el que coneixem per Rompetimons, que és un indret en una bona part d'aquest espai privat que passarà a ser públic i zona verda, no?
Sí, el que hem fet aquí bàsicament és intentar preservar dues zones verdes d'interès, jo crec que natural, però també paisatgístic i de tret d'inici del que és l'OGR a partir de Calapepo, diguéssim, cap a la zona de l'Ampolla. Aquestes dues zones, que són uns 5.000 metres quadrats entre les dues, eren privades. El que fem és compensar el sol, no?, que en teoria prenem a estos privats, amb edificabilitat dins el sector de Ribes Altes, segona fase, transformant una petita zona, crec que verda, no?, amb 7 habitatges, dels quals el 10% pertany a l'Ajuntament, el 10% d'aprofitament. I per tant, el que fem al final és el que farem, que farà, evidentment, amb un conveni, finançarà l'empresa, lo particular este, el que farà és doncs, naturalitzar tot este espai, no?, sense que hi hagi la incidència, perquè allò no serà un jardí, serà un jardí al costat del mar, volem que sigui part del GR, volem que estigui com ha de ser, no?, amb pi, amb romer, amb tots los inputs ambientals que cada tindre una zona costera, i al final doncs recuperarem i la gent crec que se pot ficar en una zona de pícnic i la gent la pot disfrutar.
Processos també, és a dir...
Processos, bueno, es va aprovar inicialment, s'ha d'enviar costes de contestar, entre aquest procés, doncs avui crec recordar que ens han portat una proposta, bueno, estem treballant-ho, doncs jo vull pensar doncs, que l'aprovació pugui ser pel setembre i fer-ho de cara al setembre-octubre, val?
Per tant, deixaríem passar l'estiu. Clar, arriba l'estiu i veiem que en els darrers anys s'han aplicat una sèrie de mesures per tal de fer millor la circulació per dins del casc urbà. L'any passat doncs, es van pintar i es van marcar molt clarament els espais d'aparcament de vehicles. S'han canviat en els darrers anys alguns sentits de circulació. I aquest any hem vist que en les darreres setmanes s'han instal·lat tota una sèrie de pilones d'abalissament que marquen també molt concretament algunes zones d'aparcament i eviten que s'aparquin llocs conflictius, no?
Sí, bueno, s'ha instal·lat cap a 130 pilons d'abalissament i senyalització des del casc urbà, que eviten sobretot que s'aparqui en les zones reservades als peatons, al pas de peatons. És una mesura molt important perquè ajuda a millorar la fluïdesa de la circulació, a més de preservar una mica la integritat dels peatons, no? Perquè moltes vegades ens veiem que els cotxes estaven aparcats justament damunt de les línies dels peatons, en la conseqüent maniobra que havien de fer ells per a poder saltar una mica per evitar els vehicles, no? Llavors és algo que hem tingut que fer sense ara cap a l'estiu, no? Per evitar en l'aglomeració dels vehicles que esperarem en principi per a l'estiu poder donar una mica més de fluïdesa.
A poc a poc es van completant i en ocasions s'ha marcat més temes de circulació. Ara el que es marca, evidentment, el fet de no aparcar en llocs que no es pot també dona fluïdesa, però sobretot marca ben bé allí on d'alguna manera pot patir l'usuari que va a peu, no?
Sí, clar, se dona prioritat al peató, perquè clar, s'ha de donar un recolzament, perquè no hem d'oblidar que estem en un poble petit, turístic, que s'ha de fomentar el passeig, no? pel poble, no aparcar una mica el cotxe, deixar-lo a les zones que estan ja per en això, com aprofitant el pàrquing o soterrat o altres pàrquings que hi han, i fomentar una mica això, no? Anar a peu pel poble i fer una mica de poble, pues.
Més coses. Mercadona, regidors, es va parlar molt de l'adquisició d'una parcel·la per part de Mercadona i, clar, les expectatives eren bones. En tot cas, no sé si el tema s'ha gelat una mica o no, però, clar, la gent veu que allà es van fer tots els accessos amb molta rapidesa a les parcel·les o als terrenys on s'ha d'ubicar Mercadona, però que ara, evidentment, allò s'ha parat i no ha tingut la continuïtat de la construcció d'aquesta gran superfície.
No, doncs vull tranquil·litzar tothom. Mira, farà una horeta m'he reunit amb el responsable d'este projecte, l'arquitecte responsable de la construcció del futur Mercadona, i tot està en la línia de sempre, no? Doncs de continuar i de realitzar este projecte. Fent una mica d'història, doncs, del 10% d'aprofitament d'aquest sector, l'Ajuntament se va quedar una sèrie de parcel·les, una de les quals va ficar a la venda, es va presentar qui va voler, en aquell cas només Mercadona, va guanyar, va pagar un preu, jo crec que significatiu, per l'adquisició d'esta parcel·la, quasi 3 milions d'euros, que recordar. A partir d'aquí, doncs, esta parcel·la ja està inscrita al registre de propietat i per tant és del seu domini. L'Ajuntament la ven, evidentment no rústica sinó urbanitzable, en sòl comercial, per tant amb una sèrie de serveis, doncs, que són els que ha dut a terme l'Ajuntament, de carrers, enllumenat, i a partir d'aquí Mercadona presenta el projecte executiu, que estan com aquí té llicència. Hi ha un petit problema en un canvi d'una torre elèctrica que ja s'ha tramitat a l'empresa elèctrica perquè es dugui a terme el canvi. Això no demora les previsions que tenia Mercadona d'iniciar les obres. I avui, doncs, Mercadona té establert a nivell general, no?, de tota una empresa molt, molt, molt gran, a nivell de facturació impressionant, doncs té uns tempos marcats d'obertura i de no obertura de botigues. En aquest cas, lo de la Damilla de Mar, me comentava el tècnic que tenen previst dins de l'any 2013, val? Que suposadament hauria de ser el primer trimestre, però podria ser el segon. Nosaltres farem el possible perquè siga, doncs, el primer trimestre i que puguin començar les obres a finals d'any. Sí que inicialment se mos va dir que podria arribar a ser obrir-se per Nadal, ara sembla que és una mica més just i potser podria ser per Candelera. El que sí que segur és que a molt tardar, oficialment, maig de l'any que ve tindria que estar en funcionament. però sí que entre tots treballem i facilitem les coses, solucionem tots els aspectes que han a solucionar, com el tema de la torre que et comentava, és molt possible que puguin començar a construir a finals d'any i per Candelera pugui estar obert. Bueno, són temes que anirem comunicant a mesura que sapiguéssim, però ja és una cosa que depèn molt de l'empresa, és una empresa multinacional, com aquí qui diu, i anirà avançant en mesura de les seues necessitats empresarials. A ells els corre pressa, això ens transmet, ens corre pressa perquè una vegada hem adquirit uns terrenys i volem ubicar-nos en una població quan millor abans, no? Però no és cert que Mercadona se'n va i que al final se'n va a l'Hospitalet, que desconeixo si se'n va a l'Hospitalet, no ho crec, però no se'n va de la Mella, no és cert aquesta sèrie de rumors, especulacions que comentaves per a res. Vull dir que avui mateix he tingut una reunió i m'han confirmat doncs tot, evidentment.
Entre altres coses perquè s'han generat una sèrie d'expectatives respecte a la creació de llocs de treball.
Evidentment, Mercadona crearà una sèrie de llocs de treball que des d'aquí sempre s'han demanat i es continuarà demanant que siguin per a gent de la Cala, per a gent empadronada al poble, i tot continua igual, no ha hagut cap canvi al respecte. Vull dir, este sí que és un tema tancat i que puc afirmar al 100%, sense cap tipus de por ni de dubte, doncs, que Mercadona es ficarà. Ara bé, si inicialment doncs, se mos va comunicar que potser podria ser doncs, primer potser durant l'estiu, després a finals d'any, doncs, bueno, potser se demorarà un pelet més, però jo crec que tot acabarà, bueno, crec no, segur que tot acabarà bé.
El que sí també en plaços que no són especialment ràpids, però sí que va fent, és la tramitació també de que ens ha de portar a tenir ben aviat una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la població, no?
Sí, ara perdona que canvia una mica de tema, Franquín, però fer una mica de repàs, no, de moltes coses de les que estem parlant. Gas natural, fibra òptica, ara caserna de Mossos, Mercadona, doncs al final se tracta de tot d'això, no? De tindre una mica de creativitat i ser capaços entre tots de poder portar una sèrie de valor afegit al municipi i que comporti un moviment econòmic, no? De la índole que sigui, no? Directe o indirecte, amb creació de treball o amb manteniments o en el que sigui, no? I tot això que estem parlant, de gas natural, fibra òptica, caserna de Mossos, Mercadona, doncs al final revaloritza el municipi, li dona un sentit i això té especial interès i incidència en època de crisi, no? Perquè parlant amb el conseller Puig, quan jo era encara en regió de governació i amb l'alcalde, un dia doncs ens comentava que em sembla que per l'any que ve és l'única, si no m'equivoco, l'única comissaria prevista a tota Catalunya. Per tant, que un municipi de quasi 8.000 habitants del Baix Ebre sigui l'única comissaria que s'obri, que això té una importància suprema, no? I en això, doncs, que una gestió que ha fet l'alcalde personalment i que crec que és important. Ja no tan sols per seguretat, que també, sinó perquè portarà un valor afegit, perquè algú construirà aquesta comissaria, perquè algú portarà el manteniment informàtic, però algú la netejarà, perquè vindran Mossos que molts potser es compraran o llogaran pisos i aniran al restaurant i menjaran aquí. Per tant, tot és una sèrie de petits o grans inputs, doncs, que al final doncs, ara donin sentit al municipi i comencem a sortir d'una situació doncs, que a nivell general no és bona, no? Per tant, jo crec que és important. Tornant al cas, la comissaria, al ple que celebra avui s'inicia l'expedient de cessió dels terrenys, canviant l'ús urbanístic de dotacional a comercial a dotacional, crec, no me'n recordo exactament, perdoneu, però el que fem és iniciar la cessió dels terrenys a la Generalitat. Tècnicament és això, val? Perquè ho entenguéssim, perquè la Generalitat evident construís la comissaria si els ajuntaments cedeixen terrenys per poder construir-la. I ara iniciem l'expedient, que intentarem acabar el més aviat possible. Hi ha una partida econòmica als pressupostos de la Generalitat de 200 o 300.000 euros per aquest any per poder començar les obres a final d'any i s'acabarien durant el 2013, que hi ha el compromís de ficar la resta de diners perquè es pugui acabar l'obra. Evidentment, si es comença, s'acaba, no? Per tant, jo crec que el 2013 tindrem comissaria de Mossos d'Esquadra a la Cala.
Més temes. Fa pocs dies també s'anunciaven diverses actuacions de manteniment a les urbanitzacions del... Bàsicament, Calafat, Tres Cales, Marina Sant Jordi, diverses actuacions, no?
Sí, hem dut a terme diverses... Ho venim fent durant tot l'any. Vull dir que tenim una brigada de tres persones que només estan per urbanitzacions. El que passa que la situació és la que és, i a més tenim urbanitzacions amb dèficits històrics molt importants, amb molts carrers, molts metres lineals de carrer, 37 quilòmetres té 3 cales, si no recordo malament, i amb un manteniment doncs, una miqueta gran, no? I per tant, ara que tot baixa, doncs intentem prioritzar i intentem que almenys el manteniment aquí no fallem, no? Per tant, hem fet tasques d'herbicida, de poda, de neteja de carrers, de parxejat de forats, hem refet un pont a Maria Sant Jordi que s'havia cremat en accident l'any passat i està quasi acabat, i per tant, doncs, des de la regidoria d'urbanitzacions el que fem és un esforç i d'obres i serveis, un esforç important perquè almenys el que és el manteniment del que tenim no vaiga més. Evidentment ara és inviable començar a asfaltar carrers i començar a fer coses dels quals no disposem dels diners ni hi ha ajudes per poder fer-ho, però almenys el que sí que hem de fer és anar fent un manteniment periòdic i important. Ara l'hem fet una mica més gran i amb més dedicació, doncs, perquè ve la temporada d'estiu, perquè totes les organitzacions se multipliquen la seva afluència per 3 o per 4 i per tant aquesta actuació a organitzacions, però ho fem tot l'any.
Treballs de neteja de parxejat de carrers, zones verdes, salvant una mica el aquesta reparació del pont, no?
Sí, bàsicament tasques de manteniment diverses.
Anem al tema turístic, perquè bueno, d'aquí a poc tot i que tenim una experiència inicial que és la quinzena gastronòmica de la Tonyina Roja del Mediterrani, la setmana gastronòmica de la Tonyina Roja, d'aquí a poc assistirem a una segona entrega que és la quinzena gastronòmica dels fideus rossejats i el peix blau de la cala, amb també una diada que canvia una mica el concepte promocional que es tenia fins ara, no?
Bé, sí, des de turisme s'ha volgut desestacionalitzar l'estiu i poder evitar la conglomeració aprofitar, ja s'aprofitava aquestes diades al juliol i a l'agost, d'aquesta manera evitar que tot estigui concentrat a l'estiu, on ja tenim prou gent, prou turistes, no? per a donar vida al poble. D'aquesta manera pues, s'allargaria l'estació turística, i és el que es vol aconseguir ficant la diada dels fideus arrossejats el dia 17 de juny. Serà una jornada molt plena d'activitats, perquè a part de la diada dels fideus també hi haurà la presentació de l'estació nàutica, una feina molt important que han portat des de turisme durant
l'estació. En parlarem
una mica després, però bueno, és per
però
apuntar que és el mateix dia, sí.
En temps i forma, sí.
El mateix dia serà la presentació de l'estació nàutica, la diada dels fideus arrossejats, també coincideix en una trobada nacional de patchwork, i el primer any que es fa la final del concurs de foto submarina, que este col·lectiu pues, ha volgut aprofitar les nostres platges per a fer la final.
En tot cas és intentar que no s'acabi tot en una sola tarda, no? I que es quedi allí i donar cabuda a les iniciatives privades també dins de tota aquesta promoció.
Sí, se tracta de este dia donaria com la carta de presentació, no? De totes les nostres activitats, i el que es tracta és poder des del punt de vista dels fideus és poder degustar una petita ració de fideus amb una cata de vins que també hi haurà aquell dia, i a partir d'aquí poder tota la gent que ens visita dels pobles del voltant pues, que es puguin quedar a gaudir de dinars als nostres restaurants, no? No acabar dinant allí al moll i evitar que es pugui deixar una mica de riquesa als professionals.
I a més, perdona Eva, també és d'agrair la participació dels restaurants, sobretot els que estan afegits al club de gastronomia local, perquè fan un esforç important per poder estar este dia i cuinar pels turistes sense cap tipus de cost afegit. Ells entenen que és una manera de promocionar el municipi, i promocionar el municipi evidentment promocionar els seus negocis, i això sempre és bo. I a part, doncs, a diferència de l'any passat, no és únicament una diada que fem una tarda de dissabte, sinó que això s'allarga durant 15 dies, donant a conèixer tant el nostre municipi com la nostra gastronomia, els nostres restauradors, però també el nostre peix, en aquest cas, va tocar la tonyina i ara toca peix blau. Per tant, això dinamitza una vegada més el municipi. Tots recordem lo de la primera diada de la tonyina, doncs que he parlat en diversos restaurants i em deien que aquell dia molta gent va tenir que anar a dinar fora del poble. Per tant, important. I afegir un apunt, i permeteu-me també, doncs, el canvi de dijous que sempre es feia a diumenge al matí ve per dos motius principals.
Dijous no, dissabte.
Ai, perdoneu, no estic jo de mai ja. Dissabte tarda, a diumenge ve per dos motius principals. Primera, perquè també els hi va millor als restauradors que participen d'esta festa i són aquest any un punt molt important de la festa, però també perquè a nivell tècnic experts turístics ens han recomanat que així sigui, no? Perquè al final, més enllà de ser una festa dels caleros que anem a fer el ranxo del Fideu i d'Arrossejat, és un punt de captació de turistes, no? I ho hem de fer quan creguéssim que ve més gent, no? Més famílies amb crios, i això el diumenge al matí sabeu que és un dia molt, molt important per poder fer aquest tipus d'actes, no han fet per res més.
I que tindrà continuïtat també quan parlem de promocionar l'arrossejat, no? Després de l'estiu.
Sí, de l'arrossejat, la dia de l'arrossejat me sembla que està prevista per a finals de setembre o octubre. I bueno, és la mateixa raó. Poder allargar una mica la temporada d'estiu per donar una mica més de vida i no conglomerar-ho tot a juliol i agost com fins ara.
I després tenim el tema de l'estació nàutica, que bueno, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha incorporat a una entitat que formen altres quatre municipis amb l'objectiu de promoure també activitats turístiques, no només nàutiques, sinó al voltant de la relació que pot haver entre turisme, mar i tot plegat.
Sí,
no?
Sí, l'estació nàutica està formada per Salou, Cambrils, Hospitalet, Montroig i bueno, altres que som nous en este club, com si diguéssim, i val a dir que és una feina molt ben feta i en molt d'esforç des de la regidoria de turisme i bueno, esperem que doni resultats ja este mateix estiu. Igualment, a veure,
una estació nàutica en la que també hi participen empreses privades locals, no?
Sí, 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 clar, sí, participa, col·laboren Naturbike, per exemple, des del punt de vista d'activitats extres, no?, que es poden fer, com les passejades en bici, passejades ecològiques,
Natur, sí. Empreses de nova creació,
sí, tot. Natur, molt bé, sí.
L'important al final també és portar gent a la cala i que tinguin més coses a fer que el típic
sí.
Platja. No?
Oferir activitats diverses, no?
Que això també és molt important.
Hem arribat al punt final del programa. Alguna cosa més?
No, crec que hem tocat prou temes avui, no?
Prou extens.
En definitiva, doncs, bueno, hem repassat una mica l'actualitat de l'àmbit municipal, no?
Sí, jo crec que hem tocat diversos temes. Torno a ser reiteratiu, doncs fem un esforç, intentem dins les nostres possibilitats fer un gran esforç per poder tancar temes que no mos costin res i que donin un valor afegit, no? Fibra òptica, gas natural, Mossos d'Esquadra, mercadones, estacions nàutiques, fires gastronòmiques, doncs intentar no gastar, portar gent, inversió i al final fer moure el diner, que és el que mos convé a tots ara mateix.
Regidor Rubén Lallana, regidora Eva de Lama, moltíssimes gràcies, en tot cas, a acomiadar-nos fins a la pròxima temporada, després de l'estiu, que tornarem a encetar el programa Parlem-ne. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
Bona tarda.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, parlem-ne.